torna al millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdi de Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Ei, bon dia, què tal?
Toni García, bon dia.
Bon dia!
Avui sí que és el Toni, eh?
Ho he fet,
sí,
sí, tot i que Broc ha intentat trencar la litúrgia. Ei, bon dia, què tal? Sí, sí, aquest rotllo cool que
aquest
porta sempre
ell. Aquest que és el que sobrava, completament.
Modern. No, però l'he encaixat. L'he aconseguit encaixar. És el que importa.
Bé, va, Xavi, dona-li que queden 16 minuts de secció.
Sí, home. No, ja que sàpiguen els oients que continuarem amb qui vulgui continuar, perquè si, a veure, vols estar aquí, doncs això és una mica
com
el Barça.
Jo no vull estar aquí.
Si no vols estar aquí, no ens serveixes.
Vull estar a casa veient pel·lícules en Netflix bones.
Bueno, escolta, de seguida parlarem de les pel·lícules, de les sèries. Home, s'acosta la castellada i Halloween, i això vol dir que ara suposo que aniran estrenant-se
continguts. Però aquesta tenim la prova.
Tenim la prova, no?
Sí, sí.
Però abans, només he de dir una cosa. He d'explicar una cosa.
Aviam.
Però a més hi ha Sitges i tot això.
Sí, no? Sí, sí.
Vale. Avui hi ha la Zombie Walk.
Exacte, aquest vespre.
Vale. Jo i el Toni podríem participar-hi sense disfressar-nos.
El país ara mateix molta gent podria...
Yeah. Sí. Hi ha molts zombis ara mateix a Catalunya.
Ha sigut un riure del final.
Sí, riure del final. Mareu-vos,
eh? Una cosa. Hi ha una cosa que no estava prevista, però ha passat. Que no... És més, crec que no és necessari que passi, però bueno, ha passat.
Han portat torrons de dònut? M'estàs dient això?
Ai.
Que passin els torrons de dònut!
Que
de tots,
que
això no és...
No,
arriba
un camió de torrons de
dònut.
Els
volco a la vostra adreça. No,
res.
Que fort.
A veure, mira, dono un pels tres, us el partiu, aquí teniu.
Escolta'm.
Des de quan es converteix ella en el que reparteix les coses?
És molt gros.
És tremendo.
Qui va demanar el torró de dònut?
Però a veure, l'han portat pel programa, no per el Toni García Ramon.
A qui li han portat això?
A la capsa diu... Crec que diu el meu nom.
Cris Canjol hi ha entrat i m'ho ha entregat a mi.
Què passa? Mira, la Cris entra i la capsa diu... programa dissabte, Xavi Bustó.
Sí, no posa Toni García.
No diu Toni García, fora.
Però què vol dir això?
Sàpigues.
Molt lleig, això.
És molt fort,
no,
per
molt
aquesta.
No, molt lleig,
aquesta caixa n'hi ha més. Aquesta és l'última caixa. Me'l prenc. Això no s'havia vist mai. Quina vergonya. T'acaba de llançar els lleons.
Està buida, completament.
Està buida i una versi que ara està presentada.
Està
presentada.
A veure, una cosa. No, home, no,
que s'obre així, Toni, s'obre així. Ens envien un torret a nosaltres i ell una caixa.
Una capsa de 5 quilos.
Quantes
quilos
de vegades haurà passat això? Quantes vegades t'haurà dit Corponto i s'haurà portat ell una...
A veure, una cosa. Jo trobo que ha estat una cosa sorprenent. És que jo l'he de preguntar a una persona perquè fa, què, una setmana o dues que la gent només parla del torró aquest de dònuts?
De dònuts,
per tot arreu.
Sí.
Però és que jo diria que ja hi era. O és nou d'aquest any?
Jo no ho sé.
No, és nou, és nou.
Jo
no l'he vist. Jo no l'he vist mai.
A veure.
A mi ho va enviar la Noe, me'l va descobrir ella. Em va dir, mira el que he vist, ella, em va matar.
Deixeu-me saludar aquesta hora del matí el president de Torrons Vicenç.
Ara.
Però que la gent s'agenolli davant seu. Àngel Velasco, què tal, com estàs, Àngel? Bon dia.
Bon dia.
Un aplaudiment per això.
Bravo, Àngel!
Bravo!
És que tinc el dubte perquè veig que tothom parla del torró de dònuts, però és que a mi em sonava que l'any passat ja hi era. O no?
No, té trampa.
Ah, té trampa?
No, l'any passat no. El vam presentar a l'alimentària, però avui és el primer dia que surt a la venda.
Avui?
El vam presentar al mes d'abril i avui surt a la venda.
Avui
surt a la venda a la fira del torró de xocolata a la Pedra de Gramunt, que convido a tothom aquest dia aquí a tastar les novetats.
Ah, que esteu a la fira ara mateix?
Estem a la fira, sí, estic al recinte firal, i estem presentant les novetats d'enguany, sí, sí. A part de donuts, 8 novetats més.
8 novetats? Bueno, digue'ns alguna, no?
Sí, home.
No, que ens les enviï.
No, prou ja, de demanar a Toni prou. Ja, el teu és tremendo.
President.
No, res.
Deixem un moment per la president.
No parlis amb ell.
Calla un moment.
Mira com li fa la pilota, eh?
No parlis amb ell mai, perquè surts amb la butxaca buida. O sigui, posa't la mà a la cartera.
President, escolta, no facis cas a Xavi Bundó. Quins gustos hi ha?
Això ja l'he preguntat jo.
No, espera un moment. Jo li pregunto i ara el president diu, escolta, parla d'espert.
Mira, amb l'Albert Adrià, que col·laborem fa des de 10 anys, hem fet un torró a quatre mans amb l'Albert Adrià i el José Andrés, que hem fet una reinterpretació nova del torró tou d'ametlla de tota la vida.
Hombre.
Però hem substituït l'ametlla pel festuc.
Ah, oh, que bo, uau, boníssim.
I bueno, ara...
Espera, que em diuen que n'hi ha un d'obert.
Ara li envio una foto a la Cristina perquè...
Perfecte.
Envia-li, sisplau.
A veure, la foto està bé, president, però...
No es menja, no, la foto. La foto no es menja.
No podem menjar-nos la foto.
Àngel, no li facis ni cas.
Dissabte que ve em comprometo...
No et comprometis
res. Sí.
No em comprometis
però
res.
Però que la caixa, sisplau, posi el meu nom. Toni García Ramon.
Amb la butxaca buida, Àngel, t'ho explico. O sigui, ja t'ho dic ara. Bueno, en fi. Fins a quan esteu... Fins quan esteu allà a la fira? Quan dura?
Avui demà. La fira del torró de la xocolata de la pedra dura 2 dies i aprofitem tots els torronalles de Gramunt a presentar les novetats i a gaudir d'aquesta nova normalitat, no? Que hem estat uns anys...
I tant.
L'any passat es va poder fer la fira, però no com Déu mana, i aquest any sí que està sent una fira... El temps acompanya, a més, no sé si a Barcelona està plovent o no.
No, ara mateix no. Està aguantant allà, a Gramunt.
Aquí a Gramunt. Perfecte. Tenim sol, o sigui que...
Bueno, Òscar Broc ja està menjant, Òscar Broc, el torró de donos.
Té el meu passe de qualitat. Hosti, de veritat, està boníssim, però, això. Però,
president.
Droga dura, eh?
Tots amb la...
President. Sí, sí. Excel·lent. Però faré curt, eh?
És un torró molt acertat i la veritat és que està tenint molt d'èxit i recorda molt el donos, no?
Sí, sí.
Recorda el donut. És d'allò que t'acabes la pastilla sencera. Sí, no pots menjar-te només un tros.
Ja es veu,
tremendo,
ja. Doneu-li una mica al Blai, que està salivant.
No puc, Xavi, no puc.
Per què?
El metge.
Després t'ha menjat 15 xuletons de Sant Sebastià.
Àngel, una abraçada ben forta. Moltes gràcies.
President, moltes gràcies.
Em comprometo que dissabte que ve teniu totes les novetats
aquí. Aquest és el nostre president.
Per favor, una abraçada. El dia que és que no, això no ho sabia, el dia que es posa a la venda. Esteu tastant una cosa que ara just està a les botigues.
Som privilegiats. Som privilegiats. Xavi, és així.
Te gusta donut, no?
Està molt bo.
Sí?
Està realment bo.
Quina enveja em feu, punyeteros.
Escolta, passem pels
consells. El Toni no pot parlar, atenció, eh?
Dels supermercats Consum perquè pugueu emportar-vos això cap a... Un moment, eh? Ara tornem, que estan aquí menjant donut, un torró de donut i...
Que és l'altra cosa, més, jo, perquè està tremend.
Prepareu ja, home, que heu de parlar de
pel·lis. No puc parar, Xavi, de veritat.
Tot de res, 2 minutets amb els consells dels supermercats Consum. Gent que s'està autoconvidant a venir de públic. La Sílvia, l'Antonio... Bueno, en fi.
Clar, però per què volen venir la setmana que ve, justament?
Perquè saben
que hi haurà... Les novetats, perquè el president ens tirarà una caixa de novetats.
Hi haurà tempesta de torrons.
Espero que no cometi aquest error, el president. Gent que diu... Gent tuitejant, president!
Els que...
Posi els torrons!
President!
Els que voleu venir, m'envieu un mail, jo m'encarrego.
No t'encarregues de res.
Serà un preu, serà un preu formidable.
Va, 7 minuts i les 2, que encara no heu parlat de res. Anem amb això que hi ha una certa proximitat amb Halloween, les pel·lis de por, tenim Sitges en marxa, les Zombie Walk, i curiosament la pel·lícula més vista aquests dies de la festa del cine, que era tot més barat, va ser una cosa que posa els pèls de punta, que és Smile.
My name is Dr. Rose Cotter.
What do you want from me?
Que ja veu dir que en el seu dia... Ara no me recordo si us va agradar o no.
Sí, el Toni el va collonir viu.
Van passar molta por.
Aquesta és la pel·lícula més vista aquesta setmana, no?
Sí.
De tot el... De
tota no ho va ser el cap de setmana passat, perquè va ser Avatar.
Sí, senyor.
Però a partir de dilluns, dimarts,
ja... Ja em volia això.
Smile...
A tope.
Val, doncs en aquest context, Netflix ha estrenat amb una sèrie d'aquell senyor que va... fer la maldició de Hill House, Missa de Medianoche, bueno, que ens va tenir tots...
Mike Flanagan.
Agafats per no sé on, Mike Flanagan. I és una sèrie que es diu El Club de la Medianoche.
My name is Dr. Rose Cotter.
What do you want from me?
No, aquest és Smile, una altra vegada. Espera, torni.
In the fall.
You need to celebrate it. Break a few rules, I think. Just like once in your life.
Sempre el piano, eh?
Sí, el pianista.
Ping, ping, ping,
I dues tecles, només.
Sí, no, i amb això hi ha el trom. Ting, tong. pong.
Blai, de què va això?
La sèrie ens porta a mitjans dels anys 90 a un hospici on, que ofereix a persones joves que estan, doncs, són malaltes terminals.
No hi aneu.
A passar allà, doncs, evidentment...
No hi aneu!
Els seus últims dies, anys o mesos, depèn del que els hi quedi de vida. Però hi ha una noia que en aquell hospici sap que, doncs... hi ha una persona que hi va anar i es va curar.
A veure, estàs fent, estàs fent spoiler.
Massa spoiler.
Ja, oi, però això, es diu a l'inici de tot.
Estàs fent spoiler.
Massa, tio.
I llavors, doncs, hi ha un misteri allà dins. I durant els 10 capítols que hi ha a la sèrie, aquestes històries que expliquen els protagonistes, o sigui, cada capítol hi ha un dels nois que es reuneix en aquest club de la mitjanit per explicar una història de terror. Mm-hmm. Que això ocupa, doncs, una part del capítol. Un dia,
petita,
potser, un terç,
sí,
no? Podria ser.
Ah, però és la narració d'una història.
És contes dins un conte.
Sí.
Està ben fet.
És una sèrie que té elements de l'imaginari del Mike Flanagan com un escenari únic, o les clàssiques aparicions fantasmals, evidentment, sí. Els ensurts que n'hi ha d'haver.
Algun n'hi ha.
I sí que és cert que no juga a la mateixa lliga que les sèries anteriors que has citat abans, Xavi, que per mi eren millors, com a
sèries de terror. Però aquesta és una sèrie de caire adolescent, i el target no és el target del espectador terror habitual.
Perfil de gent adolescent que s'enganxa.
Té una vessant còmica perquè el primer capítol es queixa d'això dels jumpscares per espantar.
A veure.
No, però és
els jumpscares.
Es queixen d'això a la mateixa sèrie,
sí.
I tota la història són jumpscares. Ah, tota la història. Però fins a un punt que dius, mira, ja, prou.
I el Mike Flanagan en aquest
cas... Hi ha una part que rius una mica.
Sí, perquè aquí ja estàs veient clarament que ho estan fent.
A propòsit. Té un punt de comèdia negra, de comèdia Halloween. Baixa el to respecte a les altres sèries, però perquè està dirigida també a un públic més jove. Però m'agrada molt de la sèrie que són personatges que són malalts terminals, adolescents, en cap moment cauen al melodrama barat o en aquests passatges hipersensibles. De fet, se n'enriu bastant de tota aquesta història, no? I això li dona un valor afegit. I després, els actors estan tots meravellosos.
Sí.
Actors joves, adolescents, ostres, cap se't fa repel·lent, tots tenen un punt que t'agrada, tots tenen una personalitat diferent i encaixen molt bé dins l'engranatge de la sèrie. Està molt bé això que diu el Blai, perquè hi ha un moment que tots es reuneixen a una mena de catacumba i s'expliquen històries de terror, i això és molt de Halloween, no? Adolescents explicant-se històries de terror i acollonant-se els uns dels altres, i crec que tota aquesta combinació funciona. L'ambientació és brutal, la casa aquesta on està, en aquesta mena d'hospici, també és un protagonista més de la sèrie, hi ha moltes trampes, hi ha ensurts, etc. en aquesta casa, i crec que tota aquesta combinació d'elements funciona molt bé. És una gran, gran sèrie, de veritat.
Sí, això, i a més no renuncia al terror perquè hi ha aquesta casa, hi ha aquestes històries que vulguis que no. Llavors
diria,
està ben compensat.
Jo diria que Les polseres vermelles és escrita per Stephen King, perquè sense entendre... És la sèrie...
Ho vaig pensar, però polseres vermelles fosca, és massa... Al costat d'això és un conte de fades, no?
Exactament, però i aquest punt pervers que té, no? I la idea de que hi ha un moment que una de les protagonistes diu, aquí dona igual la malaltia que tinguis, tots som absolutament iguals. I m'agrada molt això que diu l'Òscar, aquesta idea del llop de mar que encén una foguera i explica una història als nens, que està molt ben portada, i la idea aquesta de tenir històries entre les històries. A mi em sembla una sèrie collonuda.
Sí.
És veritat que no té el nivell del que hem vist fins ara, no té el nivell de
Midnight Mass, Missa de Medianoche,
ni del... A mi la del mig, no sé quina és la que va fer pel mig.
La de Blay Minor.
Però la primera sí que em sembla collonuda i aquesta és una gran sèrie.
Una cosa sobre això... Aquesta apel·lació a explicar-se històries, que és una cosa que penso, els adolescents ara ho fan?
Ostres.
Perquè això és molt d'una determinada època, no? De tota la vida, de trobar-se i intentar-se provocar una mica de por uns als altres, explicant històries amb una llar de foc petita o unes espelmes o alguna cosa. I això, la idea d'aquesta aproximació que hi ha en una... No sé si s'ha tallat.
Jo crec que
amb l'arribada dels mòbils.
Però probablement les històries s'expliquen igual d'una altra manera.
Sí,
no
pot
no sé si
a través de les xarxes.
Clar. S'expliquen les històries
s'ha perdut la tradició oral.
Sí.
No, en persona, explicar-te, però jo crec que la tradició de les històries no s'ha perdut en absolut.
També s'ha de dir que la sèrie està ambientada als anys 90,
sí,
és a dir, no és actual.
Sí,
per tant, i per cert, la música està superben escollida. Les cançons dels 90 que van sonant durant tota la sèrie.
És banda sonora norantera,
Però
no són superconegudes, eh?
No, però la selecció és, de veritat,
molt bé,
brutal.
Molt ben,
els 3-7 episodis que he vist, la música és impecable, de veritat.
Bona sèrie, per tant, Club de la Medianoche. Bé, hi ha moltes altres estrenes de Halloween, però mira, com que estem a les 12 del matí, fem actualització.
Toni, què, ens n'anem ja o no?
No, marxem.
Estàs molt fort, aquest tio, m'entens o no?
Escolta,
no, és veritat.
Parla bé, eh?
A veure, perdona un moment.
A veure, si hem d'ensenyar targetes.
A veure, Xavier, un moment. Tu m'has dit, fem fins les 12, jo t'he
no dit.
D'acord.
En cap moment. Vols que et passem la cinta?
I ara vols... No, ja, perquè ja, ho trucaràs, ja, ja, perquè estàs tot el dia fent...
Mira,
si ara què vols?
Entrem al salon.
Passar les notícies.
La gent no li interessa l'actualitat.
Probablement la pitjor onomatopeia que he escoltat mai. El pitjor pistoler que... Atenció. Entra Doc Bundó al salon.
És una pistola d'aire comprimit o què?
Deixeu anar totes les... Piu, piu.
Tampoc no he acabat d'entendre aquesta pianola, però bueno.
No, ja, si ha sigut tot enllant, aviso.
Bueno, són les 12 del matí, deixeu-me actualitzar informació i ara seguim amb pel·lícules.
Aquest poble és massa petit pel tot.
Les 12 i 10 minuts. Què passa?
Ja, no, se'ns ha escapat el bus, ja.
Però quin bus?
M'entens o no?
Si vosaltres sou... Tothom sap...
És que és molt fort.
Tothom sap que aneu amb taxi d'aquest així...
O sigui, hi ha hagut 2 minuts d'informatiu i 8 de públic. No en sabies? Va. Si ens has enganyat completament.
Anem a... Seguim amb Halloween, va. Després del Club de la Medianoche, a Disney Plus, estrena de la setmana... Això no és una sèrie, no?
No, és una migmetratge.
La Maldición del Hombre Lobo.
Tonight... It is every hunter for themselves.
Hi ha piano,
sí? Hi ha piano, sí?
Molt de sabador, eh? Hi ha piano. Sí.
Aguanta, aguanta, a veure si hi ha un piano.
Càntics.
Bé, això... De qui me'n parla? Qui vol?
Noemí.
A veure, el millor és que dura 55 minuts.
Sí, el resum seria...
Sí. Era bé curva, entretge.
És refrescant que no sigui ni una sèrie ni una pel·li de 2 hores. És una meravella. És un conte típic dels anys 30, en blanc i negre, que fa aquest homenatge amb bèsties, amb una caceria...
Ah, bé, no.
És un especial Marvel,
sí.
Per això.
És Marvel?
Sí.
Però no té res a veure amb res que hem vist de Marvel.
No. O sigui, no cal haver vist les 200.000 pel·lícules de Marvel per poder...
No,
perquè deu fer referència a la línia de terror que tenia Marvel amb Dràcula, Hombre Lobo...
Sí.
Que està una mica deslligada de l'univers del superheroi.
És una reunió de caçadors de monstres... No? Ja han de caçar un monstre i el premi és com una espècie de pedra màgica, no?
Sí.
I entre els caçadors de monstres hi ha l'home llop.
Anava a dir caçadors de mosques,
monstres.
Això seria un spoiler, no?
És un d'ells.
El de l'home llop caçant monstres.
Sí, bueno, aviam, Noemí. Si la pel·lícula es diu La Maldición del Hombre Lobo...
Però tu no saps per què. Jo pensava que era...
T'acabes de marcar un spoiler, Blai, de veritat. Jo no sé què et passa.
Jo això no ho sabia.
No sé què et passa, però... Ho has de resoldre, això. Surt de l'estudi i ho resol.
És igual, ja està.
Me llamo Blay, hago todos los spoilers.
Va, todos no. Però aquests
bueno, sí. Aquests ja... Tot això, val la pena alguna cosa de la pel·lícula o no? La Maldició de l'Hombre.
Sí, el que val la pena és quan t'enteres d'això que acaba de tenir el play. Aquest és el moment. Bueno,
va. Algú li ha agradat? Feu cara que no us ha agradat a ningú.
No, bueno.
Està bé.
És anecdòtic, jo crec.
Hi ha humor, no? Hi ha acció, hi ha bastanta violència.
Hi ha humor, hi ha acció i bastanta violència.
I ja.
Això és spoiler. No.
Això és spoiler. La família.
Però la recomanaríeu?
Home, per veure a casa,
no,
quan no tens res a fer...
El que no vaig acabar d'entendre és què volien.
Què volien?
Com si truquen a les 11 de la nit al timbre i és un senyor que no sap què vol. Que ha trucat al timbre i dius, però què vol? He acabat aquí a la porta, he agafat l'ascensor fins a l'àtic i he acabat aquí. Doncs no acabo d'entendre què vol explicar-me. La recomanaria dura 55 minuts.
Sí. La fotografia té moments macos, està bé, passa bé. No sé, és una cosa més anecdòtica, no té gaire...
Quan recorrem a la fotografia...
Dic una cosa també, que s'ha fet, és una pel·li que s'ha fet, es nota des del principi, amb pocs calés.
Bueno, vale.
No hi ha...
Que t'has sobrat, has anat a agafar un cafè, t'han sobrat 3 euros, i dius, per què no fem mig matat?
Que es diu La Maldició de l'Hombre Lobo.
Sí, com ha explicat bé el Blai.
Anem per pel·lícula basada en un relat de Stephen King... A Netflix, que es diu El teléfono del senyor Harrigan.
You are a far different person now.
Fall is here, hear the yell.
From who you were when we met.
Back to school,
we ring the bell.
Però això també és de por?
Sí, té un component sobrenatural.
Aquest punt de partida...
Té un component sobrenatural, parlar de la mort...
És un intent de fer por.
Ah, sí, però no fa.
No fa por.
De què va, això?
Ràpidament, és un multimilionari que viu aïllat sol, que està perdent la vista, i contracta un nen perquè li llegeixi clàssics de la literatura en veu alta, perquè és un gran aficionat a la literatura. S'estableix una relació d'admiració entre els dos, que dura anys. És a dir, el nen va creixent i va llegint-li llibres en aquest senyor i va cultivant aquesta relació. Diré un spoiler, però és que si no és impossible parlar de la pel·lícula.
Però és que la sinopsi ho diu.
Sí, sí. Ah, vale, el senyor és el senyor Harrigan, i el senyor Harrigan en un moment donat mor. I quan mor, aquest nen li ha regalat un telèfon mòbil, un
abans
iPhone.
Quan vivia.
Sí, abans quan vivia. I diguem que passen coses amb aquest telèfon mòbil quan aquest senyor... Suposo que ja enteneu per on va el tema, sí. No? Tampoc ni idea aquí de...
El senyor Harrigan truca al nen, li diu que ara és d'Orange. I que si vol que fer-se una línia, que té una oferta.
Una oferta de rebaixada.
Des de l'altre món. Una oferta d'ultratomba.
Això sí que hagués fet por.
Això?
Sí.
El meu resum seria...
Però ja me'n fan sense que sigui de l'altra
banda. Per això et dic, imagina't la por que fa el senyor Harrigan venent...
Els iPhones fan por per si sols. El resum de la pel·lícula seria... la pel·lícula
no gaire em van fer una oferta i em van acabar dient que esto era Espanya. No sé com ens hi vam trobar en aquelles circumstàncies. Crec que perquè vaig contestar en català la primera pregunta i llavors va haver com una mena de crescendo de l'operador en qüestió i va acabar dient, però esto es España. Ostres, ara no acabo d'entendre com hem acabat així.
Em van trucar al BBVA per oferir-me una assegurança de cotxe i vaig dir, no tinc carnet ni cotxe. Em va dir, però esperi, escolta.
A favor.
Us heu fixat que és una mica el Club de la Medianoche explicant històries de terror aquí de mòbils,
etcètera? Explica-t'ho una,
explica-t'ho
una. No, no tinc cap. Bàsicament us miraré la pel·lícula. El telèfon del senyor Harrigan és una bona pel·li fins que el senyor Harrigan desapareix.
Ah.
Que desapareix massa d'hora, crec jo. Aleshores, sí. Que el senyor Harrigan és el Donald Sutherland. Actoràs, que té una presència escènica brutal, i jo crec que és el que li... La gràcia d'aquesta pel·li és la relació que s'estableix entre aquests dos personatges, i quan aquesta relació es trenca, la pel·li es converteix en una altra pel·li que jo crec que cau en picat. Totalment. És a dir, que fins que està el senyor Harrigan bé, quan el senyor Harrigan passa millor vida, la pel·lícula també passa millor vida.
Com diria, no, és un coming of age.
Mira, m'ho has tret, ho tenia aquí.
Coming of age.
És un coming of age claríssim, però... Funciona.
Torneu
molt...
a repetir per la gent que no té per què saber la vostra jerga.
És el pas de la infància a l'adolescència.
El viatge iniciàtic.
Sí.
Correcte, el coming of age, tota la vida.
De tota la vida.
De tota la vida.
El que fa la, o sigui, el que destrueix la pel·lícula és quan la pel·lícula passa de ser un relat de coming of age a ser un relat paranormal. Mm-hmm. Quan entra aquesta espècie...
Que no era necessari.
No és necessari. Ja. O sigui, la pel·li funciona molt, molt bé quan s'estableix aquesta relació entre ells dos, no? Diguem-ne de mentor i alumne.
El tet-a-tet,
quan es trenca aquesta relació i el nen comença a anar a l'escola i no sé què, això ja et dius, hòsties. És que a més són 30 minuts, els 30 minuts que desapareix Sutherland de pantalla, allò es fonsa d'una manera bestial.
Picat, sí. O sigui, és parcialment fallida la pel·li.
Ara, si la pares com porta una hora...
Tot el tràmit ja funciona bé.
Sí, quan és Cuenta conmigo funciona i quan és It, no.
O sigui, perquè
és que la primera part...
Tampoc és It.
No, però ja m'entens. O sigui, la part que és més relat sobre l'adolescència funciona molt bé, però quan és pel·lícula de terror, doncs no ho fa. I la part aquesta que funciona molt bé, hi ha un moment, que és el Donald Sutherland, el personatge de Harrigan, que explica què és el que pot portar l'aplicació de telèfons mòbils i internet en el futur.
Això
portarà les fake news...
És una metàfora tan barata.
Sí, però a mi em funciona.
És molt barata. És que això serà un...
Això és molt Stephen King.
Un cúmul de despropòsits perquè no sé què. Sí, però és que és una metàfora tan òbvia, aquesta hipèrbola de...
La premsa escrita morirà.
Sí. És molt,
ritmes,
és molt obvi tot, molt obvi. I llavors quan hi ha la palma i queda el nen, és molt pesat.
Pobre.
Sí.
Aquest nen està especialitzat en pel·lis de terror ja, perquè va sortir ahir i sortia una pel·li que és molt bona, que no va tenir gaire... Ara no me'n recordo el nom, és la de la cabana aquella aïllada. Era molt bona aquesta pel·li també. I ara aquí, llavors, la relació entre ells dos està molt bé, però és això, s'obre tota la part final que no aporta absolutament res.
És que, a més, els fets que passen després de la mort de Donald Sutherland ja arriben un moment que es converteixen gairebé en absurds. Ja no saps ben bé què està passant amb el telèfon, amb la gent que va morint. Crec que és bastant confusa, fins i tot, al final, la forma de resoldre la pel·lícula, no sé. Una pena, perquè si haguessin mantingut a Donald Sutherland i haguessin cultivat aquesta relació, estaríem parlant d'una pel·li molt interessant.
Clar, però llavors seria una altra cosa.
Evidentment. Claríssim.
Sí. Senyor Harrigan, deixi de trucar.
Va, anem per l'última de les pel·lícules de l'entorn de Halloween, per entendre'ns, però aquesta més per la família, no? Una mica.
Sí, família.
Disney Plus és El retorno de les brujas 2. I banish thee from Salem forever. Això està fent por, eh? A veure, sigui de...
Aquest
senyor crida molt.
Et rius amb aquesta.
Vale, rius. D'acord.
És la continuació de...
Fan més por els teus blocs de públic.
Continuació de la pel·li dels anys 90. Amb la Bette Midler, la Sarah Jessica Parker i la Cathina Jimmy, que era...
Però és Salem.
Sí, era aquelles bruixes que en aquest cas tornen una altra vegada a ressuscitar d'alguna manera. I que tornen a Salem en una època posterior. I bueno, a mi sincerament la peli dels anys 90 ja no em va fer molta gràcia. I aquesta doncs encara m'en va fer menys.
Clar, si aquella no et va agradar, aquesta ja no t'agradarà, segur.
Entenc que té el seu públic i que la peli doncs per un públic infantil adolescent pot funcionar, però a mi ja no.
D'acord, a mi em va agradar.
A mi també.
A tu m'agrada, eh? Sí. Em sembla ara molt, sí que no m'ho esperava.
Em sembla molt disfrutable, molt, perquè vaig anar amb expectatives baixes, vaig dir, això, una pel·lícula de bruixotes i tal. Però, ostres, la veritat és que només era Betty Midler, em sembla meravellós, les parts musicals estan ben integrades, sí. La pel·li té gràcia, té bons acudits, funciona molt bé, i crec que encara que siguis adult la pots disfrutar completament. És veritat que Blai ja fa temps que el criteri s'ha donat
a més. No siguis així.
Quantes estrelles, Blai, dones?
Aquesta...
Una.
Parell.
No, dos i mitja.
Dos i mitja. Vols fer algun espòiler de la pel·li?
No, del 93 és el...
T'ho agraeixo.
El que originalment es deia Hocus Pocus.
Aquest és Hocus Pocus.
I aquesta és la segona part.
Sí.
Actors no deuen repetir pràcticament ningú.
Sí, elles tres.
Elles tres,
sí?
Són elles tres.
Són les mateixes. La gràcia és aquesta, són elles.
Vale.
Però 30 anys després...
I amb el mateix entusiasme, que jo crec que això és el que enamora de la pel·li, que les veus allà 30 anys després.
Donant-ho tot, sí.
Donant-ho tot en una pel·li que va dirigida, doncs, això, a nens, potser, o a les persones que van veure la pel·li als anys 90 i que tenen ganes de tornar a veure aquesta reunió. I jo, sincerament, vaig acabar la pel·li amb una molt bona sensació que pel·lis com Jurassic Park no em va deixar aquesta nova amb la reunió. Jo aquesta m'ho vaig passar molt bé.
Sí, eh?
Val molt, per mi, val molt la pena.
És molt disfrutable, sí. Repeteixo.
I sí, per la introducció, molt xula,
molt
també.
Entenc, sí. Entenc que hi ha més botox que la del 93, no?
Pues no, doncs no, Jones. No,
perquè va maquillada.
Van tan maquillades que no, tampoc no. I, de fet, fa moltes bromes amb aquest tema.
Sí, sí.
Ah, sí?
Home, home, sí, gran.
A veure, hi ha un moment que visiten una espècie de...
Representa que les bruixes deuen tenir centenars i milers d'anys, no? Vull dir que ja és igual el 93 que el 2020.
Elles estan en el present i no entenen res del que està passant.
Hi ha un moment que van a un Sephora, em sembla que no sé si és un Sephora, una d'aquestes perfumeries i tal, sí. A provar-se productes, que crec que és dels millors moments de les
dues. Clar, diuen potions, lotions.
Sara Jessica Parker abans de fer Sexo en Nova York.
Clar. Però, perdona, de les tres, que són Betty Midler, Sara Jessica Parker i Katie Najimy, qui és la que està millor?
Betty Midler. És que Betty Midler és increïble.
Sí.
És increïble aquesta actriu.
La Sara Jessica Parker també està molt desatada.
Sí, està molt graciosa, però la veritat és que a mi Betty Midler em té enamorat, és boníssim. O sigui, a més canta, balla, fa tot i és... Una tia amb una viscòmica acollonant.
A més que ella és el pilar central de les tres bruixes i es nota molt.
Va, deixem tot el tema Halloween, que jo suposo que els pròxims dies encara... O no, les setmanes Halloween. Pròximes hi ha d'haver-hi més...
Sí, home, ja ho
veig. Passa la setmana que ve.
L'última pel·li de Halloween.
L'última.
El final.
Halloween.
Que faig un spoiler.
Halloween.
Michael Myers.
No serà el final.
Ja.
Va, aquí podem fer spoilers, Toni?
Jo no l'he vist.
En aquest cas sí. Aquí estan permesos. Val.
Deixem el tema pel·lícules. Després tornarem per les sales, perquè hi ha la pel·lícula del Voto amb la... No?
Sí, amb la Penélope
Cruz. La Penélope Cruz, que ara de seguida en parlem. Però abans, una sèrie que a més és... Ostres, ja venia de gust que poguéssiu recomanar fort una sèrie, però em sembla que hi ha unanimitat aquí.
Total.
Sí.
Que és la sèrie de Disney Plus que es diu The Bear.
25 pounds?
No, I ordered 200.
Where is beef?
We still got that meat connect? We get $12.50 for that on eBay.
Oh.
En la sèrie que passa un restaurant, no?
Sí. Un petit restaurant.
Un petit restaurant d'on?
D'entrepans, de Chicago.
De Chicago.
Sí. És un restaurant caòtic.
Es diu El Oso.
Sí.
Però
El Oso.
Així es diu el restaurant, eh? És el nom del...
No, el restaurant no es diu El Oso.
No, es diu El Oso.
De Mif, no es diu, no?
Sí, és un restaurant d'aquests típics dels Estats Units que només serveixen un tipus d'entrapa amb vedella.
I a tota velocitat, eh?
A tota velocitat, que està boníssim, etc. És un restaurant caòtic, petit, claustrofòbic, on va parar un xef d'alta cuina amb una gran reputació als restaurants d'estrella Michelin, però que deixa aquella vida de luxes i de glamour per agafar les regnes d'aquest petit restaurant que pertanyia al seu germà, que s'ha suïcidat per raons que ja coneixereu a la sèrie. I és una sèrie... trepidant, que et provoca ansietat, és a dir, perquè és un restaurant que té deutes, és un restaurant on les factures s'acumulen, un restaurant on no funcionen les màquines, on la distribució cada cop és més petita perquè no hi ha diners, i on veus el tio aquest intentant dur aquest cotxe que s'està a punt d'estimbar contra un precipici. I veus el patiment d'aquesta persona, que dorm al restaurant, no té vida social, viu 24 hores ficat en aquella cuina, intentant també gestionar un equip humà difícil de gestionar,
ostres, crec que reprodueix tot aquest món frenètic dels restaurants petits i de restaurants ofegats, ho fa molt bé, el protagonista està increïble. Em recorda una mica aquella pel·lícula que es deia Hierve, no sé si us en recordeu,
sí,
que era una pel·lícula en pla seqüència gravada a un restaurant de més, diguem, de més categoria, però amb la mateixa sensació d'ansietat i d'estrès màxim de no arribar mai al que has de fer. I aquí és
la teniu a Filmin, crec.
Però sí, estava tot Filmin. Més forçat perquè volies que no era una pel·lícula que havia d'arribar a terme, i aquí és tot molt més realista.
Superrealista. I a part també juga molt amb els drames personals dels diferents membres de la cuina, no? Que cadascú té la seva història a casa, evidentment.
A mi em sembla que els personatges estan molt ben escrits.
Molt
ben escrits.
Molt reals.
Cada personatge està molt ben fet, i de seguida veus pues, el típic cabró que et fa la vida impossible, la persona que vol instaurar una jerarquia perquè tot funcioni millor, el caos del jefe que de sobte passa a treballar aquests restaurants que estan hiperorganitzats, no? Hiperjerarquitzats perquè no hi ha una altra manera de treballar.
Totalment.
La brigada francesa, no? Que és aquesta cosa inventada per l'Escoffier, que és que que cadascú tingui un rol...
Cadascú fa una coseta.
Sí. Molt petita, però molt...
Exactament, la cuina que
després repetitiva.
Tot junts serveixi per treballar molt ràpid, no? I com és impossible aplicar aquest sistema a un restaurant familiar, diguem-ne, que no és un restaurant de tria Michelin i que no té res a veure amb això. I a mi em sembla que això està molt ben fet. I després el drama personal del protagonista, que la veritat és que el tio està increïble, no, amb la idea de saber per què ha passat-ho al seu germà, què falla ell, per què ha renunciat a la seva vida, quan el tio era un dels cuiners més prometedors de Estats
Units.
Sí, sí, Under 21, no?
En teoria ha estat el Noma i els restaurants aquests.
I el French Laundry a Napa i tal. Sí. Clar, hòsties, et costa entendre aquest canvi, no? I a més, el tio ha de negociar amb una sèrie de persones
l'equip humà, diguem-ne que...
L'equip humà és...
és un equip de bèsties.
Fa una considerable.
No, i que a més s'odien entre ells, o sigui, jo crec que tota aquesta espècie de... intriga palaciega està molt ben portada.
Passa sobretot, entenc, que dins de la cuina.
Sí, sí.
Bàsicament.
Gairebé tota.
Surten a vegades, però quan surten jo diria que és encara més claustrofòbia quan estan a dins.
Què t'ha semblat a tu, Blai?
A mi m'ha encantat la sèrie. A més, la sèrie parla, abans ho deia el Bro, parla del drama i parla, hosti, és un drama personal el del tio, i un drama familiar.
De gent que viu ofegada.
Però és una sèrie que està tractada des de l'humor.
Sí, té
molt humor negre. No és una comèdia, tampoc.
Però jo no crec que ho faci des de l'humor, hi ha molt poc humor. Crec que ho fa des de la lleugeresa. Això sí que ho fa, que és no intentar mai carregar les tintes, però realment no hi ha moments que et fotis a riure. Hi ha algun moment, hi ha alguna... Això, el comic relief.
Hi ha moments de distensió per alleujar una mica i que no arribi al drama.
Hi ha aquest moment, no, però jo crec que no és una sèrie especialment simpàtica o divertida, és una sèrie molt... Hòstia, molt tensa. Però crec que està molt ben feta i m'agrada més que Hierve per aquest motiu. Hierve era tot un moment ja...
Estava forçada.
Estaves ja bullint.
I té un final, per mi, meravellós. La sèrie té un final meravellós. De fet, em sembla que ja...
Segona temporada, octubre de l'any.
Segona part, temporada, però vaja.
I es veu prou ràpid.
És magnífica.
Són capítols de 30 minuts.
Home. A Disney, ara sí, mateix, a Disney Plus...
Passats amb
Disney. Et fa venir gana, Tot i que la cuina està feta un fàstic,
sí, això sí, et fa venir una gana. No és setmanal. Disney Plus té ara les dues millors sèries que s'estan donant. The Old Man i...
Totalment.
The Old Man, compte, perquè el tercer és...
Sí, sí, són sèries que estaran a les llistes del millor de l'any.
Ja ho vau dir la setmana passada, que us estava...
Ho repetim, sisplau, The Old Man, en Jeff Bridges.
Escolta, us entrarà unes ganes terribles de fotre-hi una queixalada d'aquests entrepans que fa la vedella, que la té 20 hores al forn perquè es quedi com crema.
I quan veus aquells pollastres, amb aquelles verduretes...
Sí, imagino el Blai... davant de la tele amb una galleda
molt malament.
Va, dos minuts per dos quarts d'una del migdia. Anem a les sales de cine, que no hem dit res d'allà. Hi ha bastantes estrenes també. Va, una és la que dèiem abans, Juan Diego Boto i Penélope Cruz, En los márgenes.
Buenos días.
Este es mi hijo, Raúl.
A ver, la policía se ha llevado a una niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, le pueden quitar la custodia.
Sentíem la Penélope Cruz aquesta setmana amb el Basté, parlant d'això, d'aquesta tendència que està agafant en els últims temps de fer pel·lícules de gaire... o la intenció de fer pel·lícules de gaire social. No?
Sí, rotllo una mica Ken Loach. Una mica rotllo Ken Loach. La sèrie planteja tres històries en paral·lel, que tenen totes elles gairebé doncs, el tema dels desnonaments de fons. El que fa el Juan Diego Boto, que per cert és la seva primera pel·lícula com a director, és agafar aquest cinema social que el Ken Loach ha fet durant dècades allà i ha traslladat aquí. Aquest cinema que intenta posar-nos davant d'un mirall i que intenta, doncs, això, que no mirem cap a una altra banda quan hi ha històries que les tenim aquí al costat i que potser s'haurien d'explicar. Jo crec que vol tocar en algun moment la fibra d'una manera massa evident, la peli no destaca per la seva subtilesa, però sí que posa sobre la taula doncs temes que estan doncs això, temes que són d'actualitat.
I ella?
Ella està esplèndida. Ella, el Tossard, fins i tot el Juan Diego Botto també s'ha reservat un petit paper a la peli parlant amb argentí, perquè és argentí. Mm-hmm.
La Penélope de què fa?
Ella és una noia que treballa en un supermercat i que està a punt de ser desnonada de casa seva. La peli està molt bé.
Us ha agradat a la resta? No l'has vist tu, perdona.
Jo no l'he pogut veure, aquesta.
Va, doncs mira, és el Blai. Mira. Ja ens quedem amb la recomanació del Blai.
Blai, garantia de qualitat.
En los márgenes. Va, i la segona pel·lícula que es va poder veure en el Festival de Cinema Espanyol, de Sant Sebastià, també. Los renglones torcidos de Dios.
Pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada?
Voy a averiguar qué le pasa a su hijo.
Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo.
¿Cómo se llama?
Alice Gould.
¿Usted sabe dónde está?
En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada.
Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único...
Ja veig que patirem amb aquesta pel·lícula.
No.
No es pateix?
No. No és de por.
Crec que precisament el problema és que no es pateix.
Bueno, o sí.
Bueno.
O sí, la pots patir.
Clar, depèn com.
O si la pots patir, depèn de la premis.
Em sembla que estem parlant una cosa semàntica. Jo parlo de patir des del punt de vista positiu, de veure una pel·lícula i dir, hòsties, et fiques tan a dins que la pateixes.
No, en aquest cas no.
Jo la vaig patir d'una altra manera.
Jo, per mi, el problema és que precisament és aquest, que no la pateixes com el material de base. És aquest.
En la novel·la.
Perquè jo,
sí, és que el llibre és molt potent.
Jo l'he llegit fa poc, el tinc molt present i tu saps, bueno, l'escriptor va estar 18 dies a un centre psiquiàtric per veure les actituds dels malalts allà.
Perquè va d'això, eh?
Per poder documentar-se i poder posar-ho tot allà. I clar, això a la pel·li és inexistent. Però bueno, o sigui, la pel·li és res. És una dona que es diu Alice Gould, que... La cosa és que ella entra al centre psiquiàtric per investigar un assassinat. Però ningú allà sap que ella està fent una investigació. Llavors ella entra com una malalta qualsevol i rep el mateix tracte que tots. I a partir d'aquí, la gràcia és que la pel·li juga amb una ambigüetat. Realment ella és una malalta o realment ella és una detectiu. I aquesta és la gràcia, diguem-ne, de la pel·lícula.
Una mica el joc que després... A veure, això de novel·la és molt prèvia, però... com es deia la...
Shutter Island, exacte.
DiCaprio, no?
Sí.
Que tenies... Anava jugant aquí.
Compte... Sí.
Perdona, Shutter Island, per favor.
Compte, perquè... No sé què us passa avui.
Perdona, Shutter Island.
Has de fer un tros d'espoiler bestial.
Però perdona, quan té Shutter Island? 10 anys?
És igual, la gent es va queixar de que un dia vaig explicar aquí al final de Romeu i Julieta.
Bueno,
final de Ben-Hur.
No està a l'alçada de la novel·la, diguem-ne.
Jo crec que si t'ho prens com una adaptació del llibre, perd moltíssim, perquè la gràcia del llibre era això, aquest ambient, veure els comportaments dels malalts allà com interactuen i també que els diàlegs entre ella és una tia molt intel·ligent, llavors els diàlegs són molt afilats, i això mola molt llegir-ho a la novel·la. Aquí és tot el thriller, és la qüestió de l'assassinat, que té moltíssima importància. Llavors, si ho veus només com la pel·li és entretinguda, la Bàrbara Lenny està bé, perquè ella està molt bé i sempre ho està, però a mi em fallen coses, em falla que es podia haver tret molt més partit a la pel·lícula i que a qüestió de direcció hi ha coses que no m'han agradat. Jo crec que hi ha com un afany de ficar tot aquest misteri molt forçadament...
El director és Oriol Paulo, eh? Ah, sí, això també ho has de tenir en compte, perquè el que fa és portar una mica la història al seu terreny. I jo crec que no s'acaba
de... Tu no t'ha acabat de fer el pes, tampoc?
No. Trobo que els dos, sí, tant Eduard Fernández com la Bárbara Lenny estan molt bé, són fantàstics, perquè els poses aquí llegint el prospecte del Hello Catil i, escolta'm, quedes bocabadat. Però no, a mi no.
Los renglones torcidos de Dios, pel·lícula que es va veure a Sant Sebastià i que està estrenada aquesta setmana. I acabem amb l'última pel·lícula.
Aquesta sí fa por.
Vols ficar una publi?
Més que por, no. Jo vaig passar molt malament.
La pel·lícula que es diu Fall i que veig que esteu tots agobiadíssims.
Em suen les mans a pensar-hi, eh? Què dius,
home? Si et fa por les altures, com és el meu cas, que jo no puc abocar a cap balcó, perquè m'entra molt en les cames,
aquesta pel·lícula és una
tortura. Estem tots fatal.
Vosaltres quatre teniu problemes amb l'alçada.
Sí,
i què feu en una planta 15?
No, ja t'ho dic, estem acollonits ara mateix.
La pel·lícula es diu Fall. Ai, 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 ai.
Clar, és que...
Ping,
falta un pianet.
Però què passa a la pel·lícula?
Bueno, dues amigues escaladores per superar...
No anem bé, ja.
Per superar una tragèdia, que ja veureu què és el que passa, decideixen escalar una torre de comunicacions que no sé si té com 2.000 metres. Una burra.
No,
no, no sé.
600
metres.
600
metres.
600
o 7 quilòmetres d'escalada.
Va ser la...
Com l'Everest. És dos vegades.
Van pujant xinoxano.
Bé, el tema és que pugen fins a dalt i, oh, què passa? Doncs que l'escala es destornilla i cau l'escala i es queden a dalt de tot d'aquesta torre.
No penjades,
és un pal. Hi ha com una base molt petita, rodona, i es queden allà.
Cap a aquesta torre de comunicacions, per tant, el pal aquell.
En el pal aquell, a una mena com de base de ferro, i es queden allà i no saben què fer, perquè, clar, no hi ha forma d'avisar ningú des d'aquelles...
No,
que truquin el senyor Harrigan.
Passa. Ningú les veu. Bueno, sí que les veu algú, ja veureu.
Vale.
De totes maneres, clar, el 80% de la pel·lícula té lloc en aquesta base de ferro, en aquesta torre, a 600 metres de
l'alçada. M'està entrant la sua freda, ja.
I, evidentment, el director juga moltíssim amb els planos
però
aquests.
Però que la majoria de la pel·lícula està rodada allà dalt.
La majoria de la pel·lícula té lloc a la
plataforma. A mesura que passa la pel·li, t'acostumes i ja no tens aquesta... A mi almenys em va passar que ja després jo ja no tenia aquesta sensació. Però la pujada d'elles dues... amb aquests plànols, mirant cap a sot...
I veus els cargols com van seguint una mica.
Molt malament. Perquè, a més, està rodat en una... Està rodat a una muntanya que elles no estaven a cap lloc, però estaven només a 100 metres, però la sensació que tu veus allà és com que tu estàs allà. O sigui, aquesta pel·li val la pena veure-la al cinema.
Això és el que t'anem a dir, eh? Al cine, perquè és que, clar, aquestes coses... Si l'has d'anar a patir, almenys pateix-la.
Jo la vaig fer al rellotge i ja vaig patir, imagina't, al cinema. No, la veritat és que dius, ostres, té tots els números per ser un fiasco, aquesta pel·lícula. Perquè dius, ostres, què farà aquest director durant tanta estona amb aquestes
perquè
dues allà?
Perquè quan dura la pel·li?
Dura, no sé si arriba als 90 minuts, 100,
no, sí, passa,
100
passa,
minuts,
sí,
100
sí,
minuts,
sí,
potser.
Arriba a 100, sí.
I la veritat és que el tio posa un parell de trucs, un parell de trampes que estan prou bé...
Algun cap de gir.
Sí, algun gir, algun moment...
Algun plot twist, vols dir.
Algun moment, fins i tot jo diria, de terror, perquè té algun moment de terror, de somnis i de... Bé, ja veureu. I crec que això li surt bastant bé. Potser el pitjor és com ho resol.
La part negativa jo trobo que és que la relació entre les dues noies cau en tots els tòpics possibles. Això s'obre.
Es veia venir, a més. Ja veus a venir el que passi, perquè, evidentment, has de crear algun tipus de drama entre els dos personatges i descobrireu una cosa del passat que, diguem, que separa les dues protagonistes, no? I sí que està una mica forçat, això. Però bé, és que, clar, has de posar alguna cosa, no?
Sí, però bueno, jo crec que ja la situació ja és prou...
Però delicada.
Sí, com per crear un conflicte.
Llavors, recomaneu o no recomaneu?
Jo la recomanaria. Sí.
A veure, és una pel·li. Ara, si teniu vertigen...
Prepareu-vos.
Sí. Sí.
Agafeu-vos bé a la butaca. Eh? Sí.
Molt bé, no?
Bloc de publicitat, ara? Home, sí, Xavi, eh? Ens quedem un quart d'hora més, Xavi?
Que consum, o què?
Més turrons, Xavi?
Quins tipus de poma hi ha, Xavi Bundó?
A veure, una pregunta. Vosaltres voleu aquests turrons que us han entregat? O...
No, jo els tinc. A veure, intenta treure'm els. Només deixa, intenta treure'm aquests turrons.
Hi ha uns senyors amb pistola, vaja. Et
dona igual, intenta treure'm aquests turrons. Tu, no el senyor de la pistola.
No sé si tenen pistola.
Tu treu-me aquests turrons. Jo crec que no tenen pistola.
Jo diria que no.
Sí, sí que tenen. Bueno, és de joguina. És una pistola de joguina.
És només per espantar.
Són de porra, potser porra.
Qualsevol ha intentat treure'm aquests turrons de bons.
Són gent armada, perillosa i forta, eh?
Sí.
Fan por. Per placar a Toni García.
Fan por.
12:38, doncs ho deixem aquí, ja.
Vinga, sí.
La setmana que ve, llavors, què em dieu que ve?
Halloween.
Oh, quines ganes.
I Cerdita, s'escena Cerdita, també.
Cerdita. Per què dius Cerdita?
Que la passen al Festival de Sitges.
Cerdita. Hola, soy Cerdita.
No hi havia, aquí hi havia a Sitges, hi havia el teu amic.
Quin amic?
Guadagnino, no?
Sí, bé. No bé, Guadagnino.
Bueno, me llamo Luca Guadagnino.
Era Guadagnino.
I 38 minuts. Au, aneu passant, eh? Cerdita. Adéu.